Al matí, amb Raquel García.
A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy.
Coneixeu aquesta veu, veritat? És la del cantant i compositor anglès Ed Sheeran. Però potser el que no sabíeu és que era tartamut. I com ho va aconseguir? Doncs a superar aquesta adversitat i fins i tot fer-se cantant. Doncs a base de repetir una i una altra vegada les cançons d'un altre artista, Eminem. Va ser possible perquè davant l'adversitat la seva mentalitat va créixer i va superar els seus límits. Això li diem resiliència. I ara fa 10 anys el filòsof sabadellenc Jordi Graner va escriure a quatre mans amb l'Anna Forés un llibre que es titulava així mateix. Doncs ja ha arribat la continuació, és aquest Los Patitos Feos y los Cisnes Negros, editat per Plataforma Editorial. I en parlem, evidentment, amb el seu autor. Jordi Graner, bon dia, benvingut.
Déu vos guard, un plaer tornar a ser aquí.
A veure, explica'ns a resiliència i neurociència. La relació, expliques, és més forta del que ens pensàvem. Però explica'ns aquests dos conceptes pels oients i també aquesta connexió.
Bé, com has dit, nosaltres passa el temps i vam escriure aquest llibre que ara està a punt d'entrar en dècima edició, és un llibre que s'ha venut bé, però ja fa 10 anys i evoluciones molt en el pensament. Nosaltres hem evolucionat molt en 10 anys i allò que dèiem igual ja no és el mateix. I a més aprofitem per lligar dos conceptes, que és neurociència i resiliència. Neurociència és que hi ha un avenç ara brutal en l'àmbit de la neurociència, que és tot l'estudi que hi ha de veure al voltant del cervell, per simplificar-ho. I això, tenien por, la gent tenia por per veure si la neurociència avalava que un determinisme molt genètic, de dir poca cosa tenim que fer els éssers humans per canviar o per millorar, i tenien molta por. I com que està avançant tan brutal, de dir què significarà això per decisions de com viure, com dissenyar polítiques, com per moltes coses. I el que ha vingut la neurociència és a reafirmar precisament de que no hi ha determinismes de cap tipus, ni genètics, ni capisme, ni psicologisme, ni socialisme, etc, que els éssers humans són més lliures del que ens pensem. I aleshores el que vam fer nosaltres és dir, això és què pot oferir respecte a les persones que són els petits feus, les persones que han patit adversitats. És a dir, què pot significar la neurociència en aquest món actual?
Ara anirem desgranant com hem de practicar-la, com l'hem de promoure amb determinació, però primer ens agradaria doncs, que ens expliquessis com ha estat el procés de creació i per què heu decidit doncs, aquesta estructura en aquest assaig i com heu configurat també doncs, els capítols, no? En 7 blocs.
El llibre és un llibre resilient. És així. Va ser un encàrrec que li fan a la doctora Anna Forés d'una sèrie de divulgació científica i ens van demanar que des del punt de vista científic estudiéssim neurociència i resiliència. Quan vam lliurar el llibre ens van dir que era poc científic. I aleshores vam dir, canvieu-lo, nosaltres vam dir que no. És el nostre fill, ha sortit així, per bé o per malament ha sortit així, i que aleshores no canviàvem. Van dir, doncs, ens entenem, vam rescindir el contracte i teníem un llibre un fill bord, imperfecte, això és la resiliència.
Però molt estimat.
Molt estimat, exacte, molt estimat, perquè és el teu. Vam anar a la nostra editorial, que és Plataforma, que és on escrivim els llibres, i aleshores hi vam presentar. I l'editorial va dir que era massa científic.
Les etiquetes, sí, que ens condicionen.
Heu de baixar el nivell del llibre per fer-ho en plan més divulgatiu. Nosaltres vam dir que, bueno, parlem-ne, quines parts s'han de minorar o quines parts s'ha de baixar aquest nivell científic, i al final la pròpia editorial ens va dir el llibre és molt rodó, està molt ben trebat, i ho serà molt difícil. I amb un petit matís en el títol, el text està tal com estava.
van respectar, eh, l'obra.
Per tant, és un llibre resilient. Tu que
totalment, deies... De principi a final. I per què aquest títol, no? Suposo que és una analogia per les persones ferides, per encoratjar-nos a creure que podem millorar.
Ho expliquem en el llibre, però bàsicament és això, aprofitant neurociència i resiliència, és dir, avui en dia, un petit o feo, que és el llibre Combinació de la Resiliència, que és, tot recordem el conte, eh? És a dir, el signe, a la neguet lleig, no?
que es transforma en el signe blanc.
No? Aquesta és la metàfora per parlar de resiliència. Llavors, nosaltres és dir, què serà avui en dia, què hauria de ser, o què seria, o què en podríem dir, d'un aneguet lleig en un món d'incertesa, que és la metàfora del cisne negre. Aquesta és bàsicament la història.
I llavors, clar, explica'ns com hem de promoure aquesta resiliència, com l'hem de practicar, com l'hem de gestionar, no?
Nosaltres expliquem a la segona part, és una atenció. Realment la producció, jo crec que és interessant. La gent fins i tot ens diu que, ja hem fet la presentació a València i les estem fent a diversos llocs de l'estat espanyol, la gent ens diu que oferim un nou model, que és aquesta resiliència generativa. A la segona part donem una sèrie de savieses generatives que ens permeten viure. És a dir, la història, la pregunta clau seria: com podem viure, com pots menjar, com pots dormir, com pots estimar, com pots estructurar una organització, com pots fer política, com pots estructurar un ajuntament en un món d'incertesa, en un món de cisnes negres. I això és el que donem algunes pistes. Nosaltres aquests sabers, perquè el cisne negre dona una visió molt fosca d'allò, és a dir, poca cosa pots fer, llavors nosaltres donem una mica de llum i en diem savieses generatives. Algunes de les savieses generatives, per exemple, és el no saber, que és aprofitar les oportunitats. I dintre d'aquest no saber, pels oients, algunes pistes, seria, per exemple, improvisar. Està mal vist. Avui en dia, en aquest temps d'incertesa, allò que hem de fer és improvisar.
És que no ens queda una altra, però en canvi, aquesta societat és el que deies, no? Que és super... La incertesa, la inseguretat, és present cada dia a dia en tots els àmbits, en tots els sectors, no? Llavors, com ho hem de fer, com ho hem de gestionar?
Ser humil per improvisar. Estar sempre pendent de... I compte, perquè la gent associa... jo he sentit moltes vegades polítics i gent que diu no s'ha de planificar. No es pot planificar, s'ha d'improvisar. Però compte que improvisar és el pas d'una orquestra sinfònica al jazz. El jazz, que és improvisació, té estructura d'ordre subjacent. És a dir, no s'improvisa des del no-res. Hi ha ordre. I aquesta acció més humil és la que podem fer. En deixo una com és, això és improvisar. Però una altra seria, i ara que estem al centenari de la colla de Sabadell, afrontar i ser crítics amb l'autoritat. És un altre dels elements que ens permet sobreviure en aquesta incertesa. I cal recollir el fil de la colla de Sabadell per ser iconoclastes contra el poder, irreverents, no? Aquest punt de gosar...
De gamberros.
Sí, mira... Sí, en definitiva és aquest punt de gamber. Això també és bo.
També m'agrada molt que expliqueu que hauríem de practicar la virtut.
Sí.
Com i per què?
Normalment s'associa la resiliència a una capacitat o una habilitat. Nosaltres en diem virtut i té arrels aristotèliques. Pels oients que no coneixen filosofia, ho simplificaré dient que virtut va referit a allò que fas dia a dia, l'hàbit. I avui en dia sabem per neurociència que les persones podem canviar a base de repetició. Vull dir, els circuits sinàptics neuronals es reforcen a base de repetició. Si vols canviar el comportament d'una persona, que es pot fer, no has de fer allò que no vols fer, sinó fer una cosa alternativa per repetició. Doncs aleshores això es passa al mateix. La resiliència, però qualsevol altre tipus de comportament, consisteix en repetir-ho. I ets resilient per repetició, per hàbit. Per això nosaltres
en
diem...
Per
constància.
Però en canvi aquesta societat no ens prepara ni per gestionar ni la inseguretat, ni el dubte, ni la confusió, no? Ni tampoc la constància, l'esforç.
Correcte. Malos tiempos para la lírica, que deia Golpes, el famós grup madrileny de les Golpes Bajos. Malos tiempos para la lírica. I és veritat, són totes les paraules, perseverança, esforç, tots aquests valors estan en desús. I nosaltres diem, és al revés. Avui en dia t'has d'esforçar. Les coses no venen donades. Per què? Perquè tu no estàs predestinat. I com que no estàs predestinat, sinó que pots millorar, millorar significa que has d'afrontar reptes i aquests reptes impliquen esforç, has de ser perseverant, etc, etc.
I fins i tot, a vegades, has de fracassar, no? I per què no ho acceptem? Per què la nostra cultura imposa també aquesta perfecció, aquesta rapidesa, aquest èxit que vosaltres també desgraneu molt bé en aquest llibre?
Sí, perquè una d'aquestes icones, no, perdó, d'aquests valors que hauríem de capgirar és precisament aquest de no fracàs. És a dir, jo no puc mostrar la meva imperfecció. I és al revés. És a dir, avui en dia les organitzacions necessiten, reclamen, gent que fracassi i fracassi, és a dir, que tingui errors i que tingui errors molt sovint i que n'aprengui.
Evidentment.
I que n'aprenguis. Perquè això se't fa molt més avançat i agosarat. I per això s'ha de fracassar. A tothom li fot. A tothom li fot, ho diem en el llibre, a tothom li fot fracassar. A ningú li agrada, però n'has d'aprendre. Nosaltres, no sé si ho diem en el llibre, però moltes vegades diem que fins i tot a les escoles haurien d'estar obligats a fer errors.
Totalment.
Tu fas un... No s'haurien de fer exàmens, per descomptat. Però tot i així, fent proves, la gent se li hauria de dir, no, fes un error i que sàpigues què fas. Això et permet aprendre.
Ens ho haurien d'explicar des de ben petits, eh? El món aniria molt millor.
Aprens molt. Jo la veritat és que en aquest llibre hem après molt. Quan llegeix... una preparació d'un llibre d'aquest estil implica no només els llibres que... Però nosaltres estem treballant sobre 500 llibres dels últims 10 anys de moltes matèries. I aprens molt. I et tornes més savi sabent que encara vols aprendre més, eh? Moltes coses.
A més, el vostre assaig citeu doncs, pensadors, filòsofs, escriptors, no? I poseu, que ens ha agradat molt, casos reals, no? Exemples, per entendre conceptes a vegades massa teòrics. No? Parla'ns, per exemple, de la massacre de Columbine i també de la classe 203, perquè jo crec que ajudarà a entendre per què doncs, aquesta intel·ligència és flexible.
La vida té aquests moments de sincronicitat. Ahir fins a les 2 de la matinada estava preparant una conferència precisament a una escola que vaig la setmana que ve a Cardedeu a precisament parlar d'aquesta confrontació. Columbine és una massacre en un institut americà molt frapant. No és la massacre més bèstia que hi ha hagut als Estats Units, però sí que és la que ha esdevingut una icona. I dius, per què? Perquè hi ha altres que han matat a més gent. Aquí van ser, si no recordo malament, 12 alumnes i un professor, més altra, bastanta gent. És que és una escola normal, entre cometes, si em permet als oients, no ho veuen que ho estic marcant. És una escola...
No amb una alta complexitat.
Exacte, no és aquell un desastre
mitjana,
que la gent sempre busca. Vull una bona escola. És una bona escola, reconeguda, amb unes connotacions de normalitat. I allà passa una matança que és brutal. Que a més es va preparar molt de temps abans perquè els dos joves de 16 o 17 anys, si no recordo ben, que van perpetrar aquesta massacre, la van estar preparant un any i mig abans. Fins i tot es preparaven per disparar. I no els hi va sortir la matança, perquè van col·locar tot de bombes, per exemple, en el moment en el bar, en el moment d'esbarjo, i allà es calcula que hi havia 450 persones. I a més, els cotxes també estaven plens de bombes que no van patar tampoc perquè quan arribessin les emergències també... Vull dir que ells ho diuen en els seus diaris, només es poden... Jo he investigat i només et deixen llegir bastant mans federals americanes i no t'ho deixen, i judicials no t'ho deixen... Has d'anar per altres vies, he vist algunes coses i ells diuen, jo vull que això sigui com Vietnam, com Dawn, el famós videojoc Axios, perquè serà brutal. A més, en un dels... una altra de les coses al·lucinants és que en un dels... de les assignatures, tenien que fer un assaig i van reproduir fidelment dies abans el que després van perpetrar. I llavors dir, és que ningú se n'entera.
Com va passar?
Va, anaven amb les mateixes samarretes, les mateixes gabardines, etcètera, etcètera. Bueno, van fer una massacre, i llavors nosaltres diem...
Quina mostra?
La pregunta és, es pot crear un infern en el cel? Això és possible, és un infern en el cel.
Perquè llavors, se suposa que aquests alumnes que vivien en una escola normal, amb una classe social mitjana alta, amb unes condicions de tranquil·litat, doncs van causar aquest infern, no?
Exacte.
I en canvi, a una altra escola,
la classe 203,
que ens ha encantat.
Superconeguda per la pel·lícula, que traduïda al castellà es diu Diarios de la Calle, us la recomano perquè és una bona pel·lícula, és una escola totalment contrària, és una escola que és un desastre, d'aquestes on la major part són de bandes, són xicanos, negrates, etcètera, etcètera.
Molta diversitat cultural...
Una classe en la qual ningú dona recursos, els tenen allà per dir...
Abandonats,
no molesteix, aquí a Sabadell tenim el 60% de fracàs escolar, només ho deixo
no ens hem d'anar tan lluny.
Per lligar coses, i en canvi apareix una
professora,
Erin Gruwell, amb honors, perquè a més ella ha estudiat pedagogia, i en lloc de... ells tenen la possibilitat allà als Estats Units d'escollir l'escola que volen, i va a aquesta escola, la Wilson, que és una escola bastant desastre, entre cometes, i intenta aquesta classe 203, on només hi ha un blanquet que diu jo què faig aquí, explicar literatura anglesa. I amb els mètodes tradicionals que ha après a la universitat, no se'n surt. I aleshores ella mateixa diu, pues hauré de fer alguna cosa interessant perquè la gent aprengui a llegir i aprengui literatura anglesa. I se li ocorreix agafar referents com són Anna Frank, gent que ha escrit diaris,
poden connectar molt bé amb la realitat d'aquest jove tan difícil, no? I han expressat la seva realitat.
I ells escriuen uns diaris, es pot llegir el Diarios de los Escritores de la Libertad, fan una fundació, la major part es arriben a la universitat, cosa que és brutal, i tot gràcies a la professora que els hi dona l'esperança i la il·lusió i els mitjans per poder... I aleshores a la fundació, a la web de la Fundació dels Escriptors de la Llibertat, es diu canviant les pistoles
bolígrafs.
Per bolígrafs, hem redimit tota una sèrie de gent. La classe 203 és com en un infern es pot generar el cel. I això és preciós. I aleshores és dir, en aquests dos ecosistemes contraposats, el que nosaltres fem en el llibre és dir, tu què vols per la teva escola? Tu què vols a Sabadell? Tu què vols a les escoles de Sabadell? Què vols crear ecosistemes que puguin, sempre són possibilitats, donar a casos com Columbine, o vols classes 203?
I llavors això demostra que el nostre cervell és flexible.
Aquesta és una de les coses més importants que he après, la veritat, que és la plasticitat neuronal. Clar, hi ha una sèrie de coses que quan entres al món... L'altre dia li deia a l'Anna Forés, amb tot el carinyo, dic, després d'acabar el llibre, li vaig dir, dic, si jo ara hagués de tornar a estudiar, he estudiat filosofia, sociologia, gestió pública, dic, jo hagués estudiat neuroeducació, neurociència. M'ha flipat tant aquest món, perquè aprens tantes coses, com tu deies, és a dir, coses que dius, ara entenc què s'ha de fer, la repetició, tota una sèrie d'elements...
La constància, l'esforç.
La constància, l'esforç, una sèrie que ara ve refrendat científicament, i dius, segons quines coses ja no faríem, i segons quines coses sí que hauríem de fer. I això és aquest aprenentatge...
Que ens fa més lliures, no?
Sí.
Que no ens condiciona allò de quan ets petit, tu ets intel·ligent o no ho ets.
I un dels elements és aquesta plasticitat. El cervell humà és plàstic. I aquesta virtut, aquesta característica que té, que es produeix a totes les edats, un altre dels elements. Per tant, la gent gran té menor, però la neurogènesis, la creació de material cerebral, més les connexions, es pensava fins ara que només es produïa a determinades edats. I avui en dia sabem que això es produeix en determinades condicions, no és un miracle, es pot produir fins i tot amb la gent gran.
I també segons a cadascú, no? És com ningú... No vol dir això, no vol dir que tots acabarem o arribarem a ser Einstein, no? Cadascú amb la seva mesura mesura, però tots podem anar millorant.
Aquesta és la idea. Per això nosaltres la rematem a virtut, aquest hàbit. I també va referit a excel·lència, és a dir, i és molt montessorià, eh? Jo entenc Montessori és una de les grans pedagogues. I una cosa, com que estaves preparant una altra conferència que vaig a fer, què tenen en comú els fundadors de Google, Wikipedia, i ara no em recordo, SimCity, etcètera, etcètera. És que tots van estudiar Gabriel García Márquez, Anna Frank, que n'han parlat. Què tenen en comú tots aquests personatges? Tots aquests personatges, hi ha un autor americà que els hi diu la màfia montessoriana, i és que tots van estudiar escoles montessorianes. Quina és la característica, per resumir, de les escoles montessorianes? Desenvolupar el potencial de l'infant. Tu deixa, diu Montessori, deia concretament, deixa desenvolupar el potencial dels infants i veuràs com transformen el món.
Va, alimentar aquesta curiositat innata que tenen.
Correcte, aquesta curiositat, aquest acte creatiu. Les escoles avui en dia haurien d'afavorir aquest fet creatiu, aquest fet artístic.
Totalment. Una cosa que ens ha xocat molt, les neurones es regeneren, no moren irreversiblement.
Sí, 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 és a dir, que és aquesta neurogènesi, és a dir, contínuament anem fent producció de neurones, i això és que
això és fantàstic.
Sí, 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 perquè sabem que fins i tot hi ha casos en les que tenia ja molt present a la societat una idea equivocada de que tot el que són capacitats humanes estan focalitzades en algun lloc del cervell, i això sí que és mig cert. Les persones que pateixen alguna lesió cerebral poden desenvolupar amb aprenentatge i amb certes condicions que aquestes facultats perdudes es trasladin a altres llocs del cervell. El cervell és molt més complex i molt més imbricat del que ens imaginem, i podem generar neurones en determinats processos. Això és brutal.
Clar, només fem servir una petita part del cervell i el podríem estimular, no?
Això no és cert.
No? Ah, no?
No, aquest és també un dels mites que hi ha, i ho he sentit, i és totalment, ho diu tothom, és que fem només el 20% del cervell, i per tant, imagina si féssim anar. No, fem servir el total del cervell. La història és una altra, és a dir, com desenvolupes tu el potencial aquest? Si el fas servir o no el fas servir. Però tu tens les característiques.
També, ens agrada molt el tema de narrar històries, no? La importància d'explicar, de conversar, del llenguatge.
És preciós. Nosaltres ho expliquem a través del conte de les mil i una nits, del conte de Xerezade. Recordem, així, molt ràpid, Xerezade, hi ha un sultà que cada nit dorm amb una verge i la mata l'any demà, i Xerezade li toca, ja en portaven 3.000, i aleshores ella el que fa és explicar un conte a la nit, a la matinada, no acaba el conte, i el sultan, i això com
vol
acaba?
Més, vull més.
L'any demà, i així són mil i una nits, els grans contes a Sinbad el Marino, Alibaba i les 40 ladrones, tots aquells que coneixem. Què fas? Què salva a Xerezade? Explicar històries. Explicar històries és un art perdut que hauríem de recuperar. Quan tu expliques una història, la gent t'escolta, perquè transmets les emocions, transmets el que ets. Ara, per exemple, que estem començarem ja en campanyes electorals, el que costa fer-li entendre a la gent de dir, has de transmetre emocions, has de connectar amb la gent.
Empatitzar.
Empatitzar, que nosaltres ara parlem en el llibre i ens agrada més el concepte de compassió que el d'empatia, perquè tu pots empatitzar i maltractar l'altre. Per tant, nosaltres utilitzem, ja sé que té connotacions, determinades connotacions religioses, però ens agrada més el concepte compassiu. Compassiu vol dir no maltractar, no humiliar l'altre, i ens agrada més aquest concepte.
Parla'ns també de la cultura del encara no.
Va lligat amb el que dèiem de la classe 203, tot el que acabem de parlar, no? Aquesta visió montessoriana de la gent ha de desenvolupar els seus potencials. I això és què vol dir? Que cadascú té el seu moment. Ho dèiem abans, el cervell de cada persona sabem ara que és únic. Cada persona és única i cada persona necessita el seu temps per qualsevol cosa. I aleshores això es vol dir, tenim una idea de que a què s'hi deve dedicar mi niño o mi niña? Allò que no sap, a les meves debilitats. Què no saps fer? No menten les matemàtiques. Pues tota la vida les matemàtiques. Perdona, què sap fer, mi niño, mi niña? Sap fer dansa? Pues dedica't a això, que és el que t'agradarà i el que et produirà plaer. Això és el que t'has de dedicar, a les teves fortaleses. Has de treballar també les debilitats, però sobretot fonamentar-se. I això és... mira, abans que heu parlat de les dones, és molt típic matxacar les dones amb aquest pensament deficitari que se li diu no serviu, sou tontes i no serviu per les matemàtiques. Per què? Qui ho diu això? Està en l'ADN de les dones? Doncs aleshores he de dir no, és que mai me n'he sortit. O quan els joves, els infants en general, les matemàtiques no els hi surten. Encara no. És a dir, si tu vols i t'hi dediques i t'agrada, igual pots. Igual no és aquest moment. Quanta gent ens hem trobat que aquest no n'ha estudiat, jo he tingut la sort de fer carreres, i te'l trobes i dius, hòstia, una mica havia jugat a mi en un mercantil, me'l trobo al cap d'uns anys, i era advocat i treballava a la fàbrica. I el tio parla de 18 anys i tothom té el seu moment. Encara no és la frase que hauríem de fer.
Encara no.
Encara no sé matemàtiques. Encara no.
Tinc tota la vida.
Tinc tota la vida. Tothom sap el seu moment. Les vicissituds de la vida de cadascú és única.
Se'ns va acabant el temps, però ens agradaria per concloure que ens expliquis una mica per aquí, el tema de la fortalesa, del poder, de la mirada, no? El cas que explicaves també d'una dona a l'època nazi, a Auschwitz, no?
Sí, això és...
Les últimes paraules.
Sí, les últimes paraules. Això és Benjamin Zender, que és un prestigiós director d'orquestra de la Filarmònica de Boston, fet per joves, només per joves. Ell diu, jo vaig entendre que... jo surto a les portades dels discos, només surto jo. Però jo vaig entendre quina era la meva feina de director de música quan vaig comprendre que sóc l'únic que no fa música. Qui fa música són els meus, la meva gent. I dic, aleshores, quina és la meva feina si jo no faig música? Diu, la meva feina és fer sorgir aquest potencial, aquestes possibilitats dels joves que conformen l'orquestra.
Fer brillar els altres.
Correcte. I aleshores ell dona un criteri que és preciós, és al·lucinant, així s'acabem el llibre, que és fer brillar els ulls a la gent. Quan tu tens èxit, quan tu ets excel·lent, quan tu ets millor persona, quan fas brillar els ulls a la teva gent en tots els àmbits, la família, els amics, la feina, a on vulguis. I en aquesta famosa conferència que dona Benjamin Zender, que els recomano, busqueu la Benjamin Zender, busqueu la conferència, 20 minuts, una conferència d'ET que és preciosa, ell acaba, diu, quan tu trobes amb una persona que allò últim que diguis que pugui ser mantingut per sempre. És a dir, tingui tanta importància, tingui tanta força que pugui ser mantingut per sempre. I ella ho refereix a una amiga seva que va sobreviure als camps d'extermini nazis, on en el seu germà li fot una bronca quan està anant als vagons, anant cap al matadero, perquè porta les sabates descordades i li fot una bronca al·lucinant. I ella diu, i quan surt diu, això no hauria de fer, perquè mai més vaig tornar a veure el meu germà, perquè va morir en els camps d'extermini nazi. Aleshores jo m'autoimposo la regla aquesta preciosa de dir allò que digui que pugui romandre per sempre com una cosa valuosa. I per acabar, jo l'últim que diria és, què volem dir en el llibre? Sigueu feliços, germanes i germans, sigueu feliços.
Doncs amb aquestes últimes paraules posem punt i final a l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Jordi Grané.
A vosaltres.
I a tots vosaltres, us recordem Los petitos feos y los cisnes negros, Resiliencia y neurociencia, Jordi Grané i Anna Forés, editat per Plataforma Actual.